Seguim a la finestra indiscreta.
Than a roller coaster, love like yours will surely come my way.
Ah, Violeta, aquesta te la saps, eh? Sí. Estava tan enganxada aquí al micro.
A què no sabies que eren els criquets?
Saps que en realitat crec que sí?
Ah, mira, doncs sabies
més que nosaltres. És que abans, quan has dit els criquets, que ningú els coneix, i he dit... Ah, no?
No? Doncs aquesta sí, no? És la típica escena de tipus Show de Truman, que surt de la casa amb el sol i tal, i sempre posen una cançó d'aquest estil, no? Amb el dia assolellat. Doncs bé, seguiran sonant aquesta segona hora de la finestra indiscreta que ens portarà fins a les 2 de la matinada i de 2 a 3 l'audiovisual.
Amb una nova temporada que dedicarem a 4 compositors, com són, eren, pobrets, perquè tots són morts, John Barry, George Delerue, Alex North i Nino Rota.
Hem esmentat algunes de les novetats que tindrem aquesta temporada i algunes de les no novetats serà, per exemple, que seguirem fent el concurs.
Què dices? Jo no estava preparat per aquesta notícia, quina alegria!
Sí, el que passa és que crec que perdem una miqueta de premis pel camí.
Sí?
Sí, crec que sí, no? Que el llibre i el CD han passat a millor vida, ja?
Jo faré un negoci amb la Sílvia per intentar arreglar-ho, això, perquè és que els tres clàssics del programa...
La Sílvia t'està ensenyant el dit des de l'altra banda.
Sí, m'ensenya el dit d'una manera lletja, que és això d'aixecar el dit del mig i els altres no, no?
És que el tema és que rapinyar llibres i CDs...
Pitjor, perquè crec que entrarà, crec que està d'entrar aquí.
A punt d'entrar, és un cop d'estat en directe a la finestra discreta.
Què farem?
No, farem un concurs, no? L'ha dit al fons que farem el concurs, com sempre, no?
Els DVDs, com a mínim, seguiran, això segur.
Saps que em pot sortir alguna cosa?
No, saps que pot ser expulsada d'aquesta habitació en l'acte per intervisió
total? Un pastís d'un piulat.
T'agrada el pastís de xocolata?
I el noruec.
Acaba de fotografiar aquest moment de lluita de poders, podríem dir.
La Violeta té l'exclusiva.
El document gràfic.
Bé, doncs, com a mínim el DVD el mantindrem. El llibre i el CD ja veurem, s'ha complicat el tema dels suports físics darrerament bastant per aconseguir-ne. I el que mantindrem és el concurs, que al final és l'important. Jugar, divertir-nos, i per això volem mantenir-ho un any més. I sé que la Violeta estava desitjosa de començar
a
esbrinar pistes i riures i tal. Ho hem posat bastant fàcil per ser la primera setmana, ho he de dir. Comencem...
O sigui, no hem de resoldre el concurs de la setmana passada,
clar,
no?
Clar, clar.
Només anem directament a la primera proposta de la temporada.
Mantenim
no?
les puntuacions i qui sap si a final de temporada hi haurà un premi especial. Ja no ens atrevim a dir res avui dia, però...
Així recordem el sistema...
Sistema, facebook.com/finestraindiscreta, twitter@finestracr i finestra@catradio.cat.
Sentireu un tall, sentireu una banda sonora i vindrà al fons amb les seves pistes.
Les pistes frases.
Que aquest cop són bastant fàcils. La banda sonora, la banda sonora no sé si és tan fàcil, però és molt maca.
Sir, allow me, allow you what? To join your expedition.
An explorer and a gentleman. A quest to reach a place no civilized man had ever seen.
Què et semblen els ritmes, Violeta?
Alerta que el director d'aquesta pel·lícula ha estat present a la finestra indiscreta d'avui, ja, eh?
De veritat que és una banda sonora...
Això és una senyora pista.
Sí. Senyora pista, bé. Jo, de fet, ho repeteixo. Primera pista. Una gran pèrdua d'aquest estiu... però un gran guany per recuperar bandes sonores com aquesta. Una mica d'Errol Flynn i de Kevin Costner. I una mica de Gene Wilder i de Kenneth Branagh. I una mica de Harry Potter... i de Joc de Trons. Ai, Violeta ja no es fan bandes sonores com aquesta. Aquestes són les pistes i tenim aquella famosa pregunta suplementària que us pot donar encara un punt més.
O sigui, heu de dir el títol de la pel·lícula i encertar-lo. I si encerteu, entreu en el concurs i podreu guanyar el triple, doble o monopremi, per entendre'ns. Però per tenir punts...
Per la Lliga, la Fantasy Lliga de la Finestra Indiscreta, heu d'encertar també aquesta pregunta. Per què podem dir que estem davant d'un petit, gran compositor?
Em fa molta gràcia perquè vaig entrar a internet i hi havia en un lloc aquesta banda sonora i entre els comentaris que havia posat la gent hi havia un que deia és la millor banda sonora de la història del cinema. Thank you, Dad.
El propi fill havia comentat això. Sí, 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 sí. Efectivament, i és la primera banda sonora que tenim a la temporada. Thank you, Dad, per aquest comentari que ens has fet. Seguim endavant.
Hello. La finestra indiscreta.
Aquesta setmana torna a la finestra per fer realitat tots els vostres desitjos.
I have a wish.
Que Dani de la Orden presenti dos pel·lícules a la vegada. Concedit.
Oh.
Que Albert Serra ens presenti la seva millor pel·lícula. Concedit.
I want...
Brad Pitt i Olivia Newton-John. Concedit.
No digues eso!
Poseu-ho més difícil, home.
He'll be staying for a while.
Que tinguem en exclusiva a Idris Elba i Tilda Swinton. Per què no? Concedit.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit. Amb Àlex Gorina.
Qu'est-ce que vous criez, ce casino? Vous pensez que les gens se distrairont là-bas et iront moins chez vous? Parce que c'est ça dont il s'agit. La messe, petite cérémonie, les petites distractions également. Les gens bossent toute la semaine et viennent le dimanche se distraire avec vous. Là, on leur propose une alternative. Qu'ils aient au moins le choix. Qu'ils aient la liberté de décider.
Setmana intensa d'estrenes després d'un estiu una mica apagadot. Confiem que els cinemes ara recuperin i una bona proposta seria aquesta Pacifixion de l'Albert Serra, que la Violeta ens comenta ara mateix.
Amb Benoît Magimel, que
és
recordeu...
D'entrada és el que anava a dir.
És l'actor de la pianista, jovenet aquell, de la pianista del Mikhail Haneke.
Que després va desaparèixer bastant del mapa. Va ha anat fent algunes cosetes així interessants. Havia vist recentment una pel·li que es diu Lola, que fa del pare d'una noia trans, però realment molt poqueta cosa. I dius, què havia passat? Què ha estat de Benoît Magimel? Albert Serra el rescata i li dona un paper magnífic, no? D'un alt càrrec del govern francès que va a Tahití per negociar i a partir d'aquí ens obre la porta a un univers, podríem dir, d'un Tahití que no té res a veure amb el paradís, sinó que, si només aviat, amb discoteques mig fosques, un ambient, no?, on hi ha aquesta idea de la política de negociacions... Sí, tot una mica, diguem,
brut.
Turbi, no? Sí, sí, tot una mica, sí, brut, exactament.
Amb un llenguatge molt abstracte, no? Més allò de que ningú parla exactament
ningú
del
diu
que exacte... parla.
Sí. Però tothom més o menys es fa entendre, no?, del que estan negociant. A mi m'ha semblat una pel·li magnífica. S'ha dit molt això de que potser és com una pel·lícula d'Albert Serra en què el cineasta utilitza, podríem dir, un llenguatge més convencional, entre cometes. Sí, potser és així, però a la vegada jo crec que és una pel·lícula visualment absolutament fascinant.
Sí,
o sigui, té una fotografia, la manera que retrata el paisatge, aquest paisatge que dèiem de Tahití. Però després és una pel·lícula molt parlada, no?, perquè tracta precisament d'aquesta idea de les negociacions, però els contrapunts que té, per exemple, no?, una escapada, diguem, en el mar, moments de ball, moments del personatge de Benoît Magimel perdut en la nit, podríem dir... Estem parlant d'un cineasta que filma d'una manera, podríem dir, espectacular.
Totalment.
I una de les coses que pensava és... Ostres, quan un cineasta tipus Alberto Rodríguez, no?, penso, per exemple, fa una bona escena d'acció, no?, com ens traiem el barret, també ho fa Albert Serra. Cada cop ha filmat, quasi diria, un thriller d'espionatge o un thriller polític, no?, amb un imaginari absolutament propi.
Albert Serra, bona nit i benvingut.
Bona nit.
Primera entrevista de la temporada a la Finestra Indiscreta i...
La primera?
Sí, sí, sí. I la primera és Pacifixion, o sigui, que és la premiere total. i definitiva. I t'he de dir que... Hosti, tu no sé si havies sentit parlar d'un cine, el Corsal, que hi havia a la Rambla Catalunya de Barcelona.
Era, no em sona.
Era, sí, hi ha un edifici, ara, que diu Edifici Corsal. Hi havia aquest cinema, que és el cinema on es van estrenar les superproduccions Todao, de finals dels 50-60, Cleòpatra, South Pacific...
I... South Pacific la vaig veure per fer la pel·lícula.
Doncs, te la trec, perquè vaig tenir la mateixa impressió de pel·lícula visualment absolutament extraordinària, amb una bellesa d'imatge increïble que podies tenir amb el Todao en aquella època veient aquelles superproduccions.
Tu. Pot ser que hi hagi alguna cosa d'això. Potser té una mica de menys de megalomania també a nivell d'extres, etc. Perquè, bueno, la pel·lícula juga en que hi ha un món, que és aquest món real de l'illa, però també una espècie de món una mica més mental, no? Que és aquest de la paranoia del personatge principal i es tanca una mica més, no? Però sí que hi ha aquesta obertura, sí que hi ha els paisatges de Tahití i bueno, tota la intriga lligada a aquests llocs que sempre són una mica foscos, no? On hi ha aquests expatriats, les colònies o excolònies poblats per, saps? On te queden una mica les restes, els detritus, no? De les desgràcies dels estats.
A mi em fa molta gràcia aquest personatge que interpreta el Benoît Magimel, perquè és aquesta mena de cònsol honorari, o podríem dir d'americà, sí, o francès, sí. Tranquil, que deia el Graham Greene en el seu moment, que
correcte.
En el seu lloc exòtic, per entendre'ns, lluny d'Europa, són com els virreis, o són com una mena de petits reis que es dediquen a l'hedonisme, i a més a l'hedonisme de la manipulació i de la política, no?
Sí, sí, en aquests llocs ja et dic, hi tenen com una espècie de foscor, no? Qui acaba en aquests llocs, no? D'alguna manera, si no has nascut allà, és un destí una mica... com una mica trist, un destí una mica de fracàs, no? I això, això provoca, no solament per el tipus de gent que hi viu, sinó per aquesta cosa de l'illa, tan aïllat, no? Que hi ha arribat el turisme, que sembla que és l'única cosa bona que hi arriba, aquesta sensació d'estancament, una mica, ho diu un personatge de la pel·lícula, no? Diu, surts del Punà en una illa i diu, tornes al Punà i diu, ja s'ha acabat. Ràpid, diu.
Sí.
Saps? Doncs, bueno, i a més allà al mig de Pacífic, no? Que el lloc més a la vora està a 3 o 4.000 quilòmetres, vull dir... sí, i això, la pel·lícula retrata una mica això, i m'interessava aquest ambient, també un ambient una mica més narcòtic, no? Això que deia mental, de la nit, també, que estava a Liberté, però en un context ara completament diferent.
Sí, sí, jo penso que realment la paraula hedonisme, que cada vegada jo crec que té més protagonisme a les teves pel·lícules d'una manera molt explícita, i quan dic hedonisme vull dir aquesta mena de submissió o de llibertat d'esperit de... acceptar els plaers com una raó de viure i també, fins i tot, quan exerceixes el teu poder sobre els altres, no?
I acceptar una mica també el mal, no? És a dir, acceptar la vida tal com ve, en el sentit de que, bueno, que és millor el mal que el no-res, no? Que el no-res, pues, sí que és el final de tot, i viure sigui com sigui, no? Com tu dius, hedonistament, però amb el que tens al costat, no? I si això, pues, no és... No? Si això que tens al costat avui en dia, pues, està una mica participat de que jo dic que defineixo una mica aquest trash contemporani, no? D'aquesta brutícia tan prototípica, ja sigui de les conseqüències del turisme massiu, ja sigui les conseqüències d'assajos nuclears fets per superpotències que tenen ganes de provar armes...
Bé, és que de fet és
per divertir-se, com aquell que diu.
És un paradís i un infern, alhora. És a dir, jo recordo aquella illa que tenia el Marlon Brando, més o menys per allà, que era Tetiaroa, on vivia amb la seva dona.
Si t'hi fixes a la pel·lícula, sí, sí. L'avió que utilitza el personatge per anar amb una trilla que va parlar amb uns per unes eleccions, no sé què, és Air Tetiaroa.
Tetiaroa,
que era un avió d'aquesta illa. Que, bueno,
i per tant, allò és el paradís on t'amagues, fins i tot és la teva cambra fosca a l'aire lliure, per entendre'ns, on vius de manera explícita tot el que...
Correcte,
perquè gent no et veuen els dels
correcte,
països on vens.
Correcte,
no?
És un lloc on no ets jutjat d'una manera, diguéssim, tan estricta com en els llocs on hi ha la competència, diguéssim, burgesa, no? La competència social de les grans capitals o dels grans...
Si és Tetiaroa, Mururoa, que és on havien fet les proves atòmiques, i on potser les tornaran a fer, i sembla que és un dels temes d'aquesta intriga, diguem, político, etc. I llavors...
Home, i donades les circumstàncies, potser els hi hauran de fer de veritat, perquè no? Sí. Tots volen tenir l'arma aquesta actualitzada... Llavors, no sé, potser no ho diuen i les fan igualment.
Sí, sí, no, no.
Bueno, que és el que pensa que passarà el protagonisme.
Sí, sí, home, en el tema de la revolta, revolta que va manipulant la informació pot, etcètera, m'ha fet molta gràcia això de en que ja arriba un moment que s'organitza la revolta per poder-la reprimir d'una manera que vaig sentir...
Que impedeixi que es puguin fer els assajos perquè ja hi ha una opinió pública.
Vaig sentir una mica Catalunya,
Podria ser. Podria ser, no?
Em va fer una mica de gràcia.
És una estratègia típica de la gent que està al poder, de manipular les coses d'aquesta manera.
Sí, sí. Està bé que la pel·lícula, en aquest cas, sortint de pel·lícules que has fet de nit total, clar, jo en aquesta pel·lícula, quan vaig veure aquell color rosa en quantitat d'imatges, que deu ser el color de les habitual allà, no?, per entendre'ns, no?, aquella cosa tan de flor artificial, fins i tot en un moment, però que és la bellesa pura, però que dius, mare de Déu. Jo vull destacar dues persones de la teva pel·lícula, si em permets parlar de dues persones que col·laboren amb tu habitualment, perquè jo crec que han fet aquí un treball
extraordinari. Ja que no ho faig jo gaire sovint.
Bueno, l'Arthur Tort, ja és hora de que algú s'hi fixi amb el seu treball de la fotogènia en pel·lícules tan diverses com totes les que has rodat amb ella a la fotografia. I el Sebastian Vogler, que evidentment també hi havien repetit. Home, a veure, la direcció artística de Pacifiction, per al meu gust, és de premi, absolutament.
Sí,
eh?
No, és una... Bueno, és una mica la manera que jo estic acostumat a treballar tant un com l'altre, sempre buscant una cosa que realment sigui orgànica.
Recuperant un tema d'una pel·lícula teva que a mi m'agrada moltíssim, que és Història de la meva mort, hi ha una frase a Pacifiction que te la vull plantejar de la següent manera. Tu tens passió pel cinema i ets una persona també molt racional. És a dir, hi ha un moment que diuen allò, massa passió pot matar, el raciocini.
No saps si ho diu en sèrio, per això.
No ho sé. Però vull dir, el teu raciocini corre perill davant de la teva passió de com estàs fent ara les teves pel·lícules?
No, crec, perquè també sóc productor, o sigui que tinc els peus de terra, i no hi ha pas perill que, vull dir, cap d'aquests excessos tingui conseqüències massa dolentes.
Estàs arribant a l'equilibri perfecte,
potser sí,
no?
Potser sí, no ho descartis que sigui una espècie de demoni ideal, no? O d'esquizofrènia ideal. I a casa, de fet, t'haig de dir que ho utilitzo, ja sigui internament, però fins i tot en els negocis dic, no, ara és que a vegades faig veure que parlo com director segons per quina negociació, segons quina altra faig veure que parlo en tant que productor. I parlo amb la mateixa persona. O sigui que, bueno, ajuda també, eh? És una cosa que jo no entenc massa, que molts de directors no siguin productors, perquè ajuda a entendre moltes coses de la dinàmica del cinema, ajuda també això, tenir els peus a terra per l'hora, no?, a saber exactament en quines despeses, a on gastes, i això tindrà una traducció directa a la pantalla, que és molt important, perquè molta gent gasta en coses absurdes que després no es veuen a la pantalla.
Però si vas rodant allà, el mínim que pots fer és treure-li tot el partit possible imaginable.
Correcte.
I jo, com a espectador, jo també he sentit hedonisme, és a dir, evidentment, és un plaer, però això no evita que t'endinsis absolutament en la pel·lícula, de la mateixa manera que quan vaig veure Apocalypse Now, la versió completíssima, que era quan sortia la història colonial dels francesos en aquell lloc que no s'havia vist, penso que la teva pel·lícula... Clar, o sigui, tinc tot el dret del món a dir que Pacifiction és equiparable a Apocalypse Now en quant al suc que li pots treure i a la profunditat que hi ha a la pel·lícula, però també a l'espectacle increïble amb què l'has feta, no?
Potser el problema que a mi és l'única pel·lícula d'en Coppola que m'agrada, vull dir Apocalypse Now, quasi bé com aquell que diu. No? Potser, però clar, és una pel·lícula d'una altra època, reflexa unes pulsions que potser jo, almenys personalment, trobo més emocionants. Saps? Malgrat que, jo tens raó, jo penso que la pel·lícula Pacifiction reflexa també molt bé les pulsions d'avui en dia, però simplement, no ho sé, no poder no ser tan interessants, o potser són unes, ja, vull dir, diluïdes amb aquesta abstracció de les xarxes socials, de, saps? En canvi, allà eren temes que estaven molt a flor de pell en l'actualitat, i aquí simplement altres són com víctimes, no?, de forces obscures, de forces no identificables.
Que moltes vegades les portem a dins.
Sí, víctimes de nosaltres mateixos, de la nostra pròpia superficialitat, no? Allà vulguis o no, els 60s, els 70s, saps? Tota aquesta lluita era... Ostres, era una cosa real, no?
Hi ha un personatge de pel·lícula que per mi és clau, i te'l trec gairebé per acabar, però te'l trec perquè és el personatge de la Shana, que interpreta Pahoa Mahagafanan, un personatge super enigmàtic, super
subjugant, super interessant,
fotogènic en un sentit ampli.
Molt, absolutament.
Molt interessant el que dius d'aquest personatge, perquè realment està en aquest punt d'aquesta dualitat, no?, de transformació d'home-dona, etc. Es queda en aquest punt intermig, no? Perquè diguéssim que en aquest moment, en aquell moment, en allà, diguéssim, el fet d'aquesta transsexualitat té una mica de cosa de social, no és un lloc on un ho escull, sinó que tenia unes arrels de que feia un servei a les famílies, que el tercer fill, no sé com anava, no? Que d'això en sis, al final, de forma natural, no?, com socialment s'acceptava que es transformés en dona. I ara, evidentment, en el món actual, això és... també ha agafat una mica d'aquesta cosa reivindicativa de l'acció personal, etc. No? I està també això barrejat en la persona. No?
Jo crec que és ideal.
Com hi ha alguna cosa de natural, de natural, és a dir, de social, d'acceptat. De fet, aquests personatges en allà, que majos diuen, són acceptats a l'església, els homosexuals no. Estem parlant d'esglésies d'aquestes, diguéssim, evangelistes americanes, que són les que controlen allà. Però m'ha agradat aquesta observació, perquè realment sí, està en aquest punt que és, jo crec que és màgic, en certa manera.
Doncs jo acabaré amb una frase, i la trec d'una cançó que sona a la pel·lícula, que es diu I Like Your Style.
Ah, molt bé.
I li diré a l'Albert Serra: Albert, I like your cinema, I like your brain,
sí.
I like your style.
No, t'agraeixo, i espero que puguem continuar expandint encara en el futur aquestes imatges i aquestes petites conquestes.
Un acte d'amor, una superproducció i una pel·lícula intensa de debò, Pacific Fiction. Albert, que vagi molt bé la pel·li.
Gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Most people live on a lonely island.
I surt Bali High. Hi ha una muntanya a la pel·lícula que és Bali High, que és la muntanya sagrada que els personatges de South Pacific miren des d'una altra illa com un lloc prohibit, o com un lloc al que només poden anar amb permís, i que és màgica també. I ja que l'Albert Serra m'ha reconegut que South Pacific, el musical de Rodgers i Hammerstein, visualment o d'alguna manera ha influït a la seva pel·lícula, era un todao i es va estrenar al Cursal, poso la cançó i és el moment d'acomiadar-nos. Violeta, que has de marxar.
Sí, avui marxo d'hora, però espero tornar aviat.
Marxes d'hora, però home, li has robat una estona, no?, de dedicació, i t'ho agraïm especialment a aquestes hores. Per tant, gràcies, Violeta, com sempre, per les teves reflexions.
I ens veiem molt aviat. Moltes gràcies.
Bona nit, Violeta.
Sa com si chiama questo? Un nome dolcissimo, più dolce di una caramella. Epitelioma si chiama.
A Saint-Tropez, la luna si desta con te.
Ens posem ara una miqueta italians, perquè s'ha estrenat aquesta pel·lícula que es diu Una història d'amor a la italiana, però la veritat no és que la recomanem en excés, i per tant passem pàgina ràpidament.
Millor cinema italià d'aquella època, penso, no?
Sí.
L'Escapada, clar, Vittorio Gassman, clar. Ostres, un dels millors actors del món. Saps una cosa curiosa? Sabeu una cosa curiosa? Va néixer el mateix dia del mateix any que Ivonne De Carlo, la mare Munster. Home. Això vol dir que 1 de setembre del 22 ella naixia a Vancouver i Vittorio Gassman naixia a Gènova.
T'imagines que haguéssim pensat després, en aquell moment tu estaves naixent a Gènova i jo a Vancouver, tu a Vancouver i jo a Gènova.
Però es van conèixer, eh? Es van conèixer, perquè ell va fer molt cinema a Amèrica també, i per tant va tenir l'oportunitat de, diguem, relacionar-se amb l'Star System americà. Doncs sí, centenari de Vittorio Gassman aquesta setmana, que va començar com a jugador de bàsquet, no t'ho perdis.
Home, era bastant alt, sí.
I va acabar fent teatre extraordinari, fins i tot el Grec a Barcelona, jo li vaig veure un quin meravellós, que després la va fer al cinema també. Arroz Amargo, Rufufu, El Estafador, Alma Negra, La Escapada, evidentment, Ana Sombrero, Mambo, Guerra y Paz, La Gran Guerra en Nombre del Pueblo Italiano, Perfume de Mujer, Se la vamos tanto a Mati, Alma Perdida y La Cena. I a Llarg Hivern, una pel·lícula que va fer a Catalunya, dirigit per Jaume Camino, o Jaime Camino, deia ell, siguem justos, eh? Mm. Per tant, qui millor que Jaime Camino, quan era viu, per dir-nos un dia què pensava i de com havia treballat amb Vittorio Gassman a Llarg Hivern.
Això no va haver cap problema de cap mena mai. Inclús quan ell va dir tot el seu paper en castellà, perquè ho parlava molt bé, que era un esforç per ell, perquè una cosa és parlar-ho bé i una altra és la memòria de registrar tot un personatge en una altra llengua, no? I quan van venir a doblar-se a Barcelona, que s'havien previst 4 dies de treball per ell, ho va fer tot en un dia i mig. Era, és que era, era un petit monstre.
Doncs, amigues i amics, Jaime Camino el va dirigir al Llarg Hivern, i Jaime Camino també va ser el director de la millor pel·lícula que s'ha fet sobre la transició espanyola, sobre els efectes de la guerra civil en el nostre país, una obra mestra absoluta. En el cicle que li estàs dedicant a la Filmoteca, que ja ve d'abans de l'estiu, hi ha l'exposició també en el seu homenatge, i per tant dimarts a les 6 de la tarda, si voleu veure La vieja memoria, tindré l'oportunitat de sentir a Dolores Ibárruri, a Frederic Escofet, a Enrique Lister, a Federica Montseny, a Tarradellas, a Gorkin, a David Hato, en fi, a tots aquells monstres de la transició.
La alegría es la resistencia de nuestro pueblo frente a la agresión. Es decir, no es la alegría esa de decir una alegría de romería, sino la satisfacción de decir que nuestro pueblo quería resistir, que no aceptaba que le pusieran el dogal o el pie en el cuello, así simplemente, sino que estaba dispuesto a defenderse y a defender la República.
I aquesta música no és conya, eh? Aquesta música té sentit, perquè aquesta és una cançó que va néixer el mateix any, no que Ivonne de Carlo i Vittorio Gassman, sinó La vieja memoria, la pel·lícula que hem de veure, 1977.
¿Quién eres tú? La muerte.
Es que vienes por mí.
Hace ya tiempo que camino a tu lado.
Ya lo sé.
¿Estás preparado?
Espera un momento.
Es lo que todos decís.
Tú juegas al ajedrez, ¿verdad?
Pues sí, realmente soy un excelente jugador de ajedrez.
Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. Las negras para ti.
Era lo lógico.
Parlant de Filmoteca, ara jo et parlo de Fenomena, tot i que aquest any intentarem contenir-nos una miqueta més, perquè crec que diem tantes recomanacions.
Jo només he recomanat La vieja memòria.
Per això, per això. Jo només et dic que aquesta setmana tindrem Ciutat de Kent, Casablanca, Dies del Cielo, Centaures del Desert, Coi Ariscat, Blade Runner, però, i el setè segell, que ho sentíem ara, que serà dimecres a les 3:30 de la tarda.
Has dit Centaures del Desierto?
La música que estem sentint, Centaures del Desierto.
És que continuen amb els westerns, també, però si també la faran a la Filmoteca demà a les 6 de la tarda, que es fan de competència el Fenomena i Filmoteca, ara.
Jo a vegades penso que el Fenomena m'espia les xarxes socials, sí. M'espia els cicles que faig i em contraprograma, t'ho juro, eh?
Doncs escolteu, si la perdeu en un lloc, la podeu recuperar en l'altre, perquè en qualsevol cas, Centaures del Desierto de John Ford és una absoluta i radical obra mestra.
I d'una obra mestra a una altra obra mestra, o potser no és tan obra mestra, no sé, descobrim-ho. I comencem la temporada amb les fantàstiques seccions de La finestra indiscreta, ja ho hem dit, la gent que més sap del món del cinema i també de la música, en aquest cas, el Carles Romero. Benvingut, Carles, una temporada
més. Què tal? Molt feliç de tornar a ser-hi aquí amb tots vosaltres. Molt content, de debò.
Moltes gràcies. Li hem demanat al Carles que ens vingués amb una secció de què ha estat el més destacat musicocinematogràficament de l'estiu. I, evidentment, aquí hi ha un nom per sobre de tots els altres, que és el d'Olivia Newton-John. Però deixa'm preguntar-te, Carles, què tal l'estiu has passat? Has superat la febre Rosalía barra Coldplay que s'ha portat a terme aquest estiu? Perquè jo crec que no puc resistir-ho més, ja.
Encara estic recuperant-me de la Coldplay. M'estic recuperant.
Dels quatre estadis plens. A veure, com és un programa de matinada i aquestes coses, podem dir el que a tots els altres programes no poden dir, que Rosalía i Coldplay són una merda.
I tant, ho puc subscriure absolutament, aquesta frase que has dit.
Centrem-nos. Olivia Newton-John. I, evidentment, també li hem de donar aquest punt de vista una mica crític,
sí,
que no s'ha donat del tot a l'estiu. Home, òbviament, ho entenem, era el moment de destacar les coses positives, però, bé, ara podem analitzar amb una mica més de tranquil·litat.
Exacte.
Si realment n'hi havia per tant o no n'hi havia.
Exacte. Hem començat escoltant Whenever You're Away From Me, que és una cançó que canta juntament amb Gene Kelly. A la peli una mica estrepitosa, Xanadu, eh? Ja en parlarem de Xanadu, però va ser l'última ocasió que vam veure Gene Kelly ballar en una pantalla de cinema, i el va convèncer Olivia Newton-John. només per això ja val a dir que té un mèrit i sempre ha de ser recordada, només encara que sigui per això.
Doncs gràcies, Olivia, per l'últim ball de Gene Kelly. M'has dit que més o menys aniríem allò saltejant bones aportacions amb aportacions potser no tan bones.
Exacte, com has dit, ens agradaria valorar, no? Olivia Newton-John, realment, si és algú tan rellevant, tan imprescindible, com s'ha dit a la premsa, a la ràdio, a tot arreu aquests dies, o si pel contrari, home, no és que hi ha d'haver motius per odiar-la, pobra, ni per no estimar-la, tampoc es tracta d'això, però sí motius que potser la fan un artista més prescindible, més irrellevant, o si més no, la podríem desmitificar una miqueta. Això que sona és physical.
Home, aquesta a mi m'agrada molt. Puja, puja, puja! Aeròbic dels 80s, aquestes...
Abans de que Jane Fonda posés de moda l'aeròbic i tota la... Bueno, com a icona, no?, de la vida saludable. Una cançó que va ser rebutjada per Rod Stewart i per Tina Turner. Imagina't, es deuen estirar dels cabells, perquè va ser número 1 als Estats Units durant 10 setmanes, aquesta cançó.
Home, Tina Turner ho ha compensat sobradament, sí. I crec que Rod Stewart, déu-n'hi-do, també.
És una cançó fantàstica. Aires de música disco, esperit de Donna Summer, un solo de guitarra d'Steve Lukather, de Toto, una lletra amb doble intenció i una forta càrrega sexual. Per una banda és una invitació a fer esport i per una altra banda és una invitació a fer esport també.
Esport, sí. Tot crema calories, no us preocupeu, tot molt saludable. Estic flipant, ha entrat Dolly Parton a l'escenari.
Tant de bo fos Dolly Parton, tant de bo. Aviam, això és un dels motius pels quals podríem una mica prescindir, no?, de la carrera d'Olivia Newton-John.
O si més no, aquesta primera part, m'has comentat, no?, el tema
del country. Sí, Let Me Be There, d'un disc que es diu també Let Me Be There, que, alerta, va guanyar el seu primer Grammy dels 4 que va guanyar amb aquest disc. Però vaja, a mi em sembla una combinació de country, de pop, sense grapa, domesticada, ingènua, tòpica, plena de clixés, una mica intentant seguir l'estela dels Eagles, de Linda Ronstadt, però...
Però discret, val.
No.
Però aleshores ella va intentar amb el tema del country i a partir dels 80 i Xanadu i tal s'enganxa a tot la disco...
Va ser després de l'èxit de Gris, que parlarem de Gris també, del mega èxit de Gris, que ella fa un disc que es diu Totally Hot. Llavors, aquella imatge amb la qual acaba Gris, de cuiro negre...
I la transformació que pateix el personatge,
exacte,
la va portar...
Doncs imagina, treu un disc que es diu Totally Hot, no? Mm-hmm. En la qual a la portada es veu ella suggerent, provocativa, sexy, de cuir negre, i a partir d'aquí es va endinsar com a reina del pop de forma indiscutible i, a més, indissimulada, no?
És a dir, que, en teoria, aquesta és defensable.
Aquesta és molt defensable. Sí. Això és màgic de Xanadu.
M'encanten aquests ritmes dels 80s,
és que brutal, és brutal. Aviam, Xanadu és una pel·li molt fallida, molt desastrosa. No sé si la tens a la ment de forma...
Sí, la vaig veure, de fet, la vaig veure no fa tant. Vaig mirar Xanadu i Gris 2 per...
Volia suicidar-te aquella nit.
Sí, volia un programa doble, drogadura. Home, Xanadu, però també és veritat que és una pel·lícula que recordes, és a dir...
Sí.
Hi ha pel·lícules molt millors que no recordarem mai.
Aviam, és un guió... Per mi, pèssim, amb una història d'amor sobrenatural, una filla de Zeus que es diu Kira, que s'enamora d'un dibuixant bohemi mentre patina. Per mi és com un absurd pastitx de llums de neó, deïtats gregues i patins. Això sí, la banda sonora és absolutament magistral, meravellosa, a càrrec de Jeff Lynne i l'Electric Light Orchestra. Per mi és això, no? Energia disco, melodies d'un altre món, sintetitzadors i arranjaments encisadors, pura màgia, màgic. Una de les cançons favorites de John Lennon, ho va declarar abans de morir.
Doncs escolta, Xanadu, per escoltar-la, no per veure-la. Realment un contrast molt bèstia, entre...
Això és Festival d'Eurovisió de l'any 1974. Val a dir que jo no sóc tampoc gaire...
Eurovisiu?
Fan d'Eurovisió, em sembla un festival cutre i... que es pos, no?, a més no poder. I aquesta és una cançó amb la qual es va presentar Olivia Newton-John al 74 i va quedar quarta. És l'any que va guanyar ABBA amb Waterloo. És una oda a l'amor tan supèrflua com buida i estúpida, no? Parla per si mateixa com a cançó per oblidar.
I I tornem a posar-nos, tornem a baixar el suflé.
Però molt.
O sigui, m'estàs matant, Carles? Vull dir, pujades, baixades, depressió, alegria... A veure, què és això?
Això és Take a Chance, que és la cara B...
Oh, no!
Saps què és, no?
Sí, sí, perquè m'has fet treure l'àudio, és amb el Travolta.
Exacte. És la cara B del single que va treure per donar suport a la peli del retrobament de Travolta i Olivia Newton-John, Two of a Kind, tal per a qual, que és un desastre de pel·lícula per mi,
Sí, no, no.
Un desastre, però...
Home, però aquest videoclip, si el teniu en ment, ja sabeu de què parlo, i si no, busqueu-lo, de veritat, no hi ha paraules. És com...
Una balada ensucradíssima, plana, repetitiva, hortera, melosa...
I vídeo és una cosa que dius, sembla que se n'estiguin enfotent, en realitat.
Exacte, és que està més a prop de la paròdia que de la cançó, diguem, que és una cançó que havia dit que l'amor pot salvar el món, però clar, amb cançons com aquestes, el món jo crec que està condemnat a l'autodestrucció.
Ara. Tornem a pujar.
I aquesta és la cara del single.
Aquesta és la cara. Val, no m'estranya que sigui la cara L, l'altra la cara B. Sí, sí.
Això és Twist of Fate.
Bé, això m'agrada, Bici estàtica, motivació...
Una melodia de teclats 80, ritme trepidant, un rock en la línia Or, de Journey, Foreigner o Chicago. És una cançó que li ha passat una mica com el Running Up That Hill de Kate Bush, que arrel de Stranger Things, doncs ha pujat com l'escuma, reproduccions milionàries a Spotify, vendes estratosfèriques... En fi, Twist of Fate, per mi, és una de les millors cançons dels 80, així de clar,
Així de clar.
Així de clar, una mica.
Prepareu-vos perquè ara ve la baixada una altra vegada. Hòstia, baixada total, Aquí ja no ens recuperem,
Hopelessly devoted to you. És que ja amb el títol, completament enamorada de tu. És que ja no es pot ser més hortera i més...
Aquesta cançó, cada vegada que ma germana posava gris a l'UVHS quan jo era petit, passa endavant aquest tros que no el suporto.
És que ja em perdonareu tots, però jo odio gris. És que no la suporto. És una pel·lícula tan lluny dels meus paràmetres estètics, culturals, cinematogràfics... No la
suporto. I musicals, sí... Mira, jo la vaig veure moltes vegades per ma germana, però no m'importava veure-la. Fins que la vaig recuperar fenomena molts anys més tard, ja allò en perspectiva, i realment em vaig quedar parat. És molt dolent.
Una pel·li on els rockers no són rockers, on el rock no és rock, una visió dels 50 plena de clixés, superficial, sense lectura social o cultural, una història conservadora, a més no poder.
Sí, i intèrprets de 35 anys fent Guardesso.
És que amb un final, a més, estranyíssim, que puja... Vull dir, una tonteria de pel·lícula.
Pobre Frankie Avalon.
Frankie Avalon, que el van enganyar. Saps que li van oferir a Elvis Presley un paper?
Ah, sí. I va dir...
En el seu últim moment, o dels últims moments de lucidesa, va dir que no, per sort, no?
Per sort. Mare meva, va.
Una cançó irrellevant, amb un romanticisme infantil, uns tocs de country de vergonya aliena. En fi...
A veure si ho arreglem, va.
Vinga, va.
Home, però a veure, no, és que estàs autocontradint aquí.
Aquesta també és motiu de no...
És motiu de ser-se.
De ser... Had me a blast. Al marge de les acusacions que va rebre aquesta cançó de que era una oda encoberta a la violació i a la normalització de la violència sexual, no sé si saps aquesta història, no? Perquè es va resistir, pregunten, i digue'm més, i va lluitar.
La cançó és molt perversa.
És molt perversa, però clar, amb una actitud gamberra teenager com molt de marca blanca, no? Musicalment és pop apte per tota la família. Uns cors ben aconseguits, una melodia que s'enganxa, però vaja, insubstancialitat i banalitat a dojo.
Val, doncs dos de dolentes, a veure si ara ve la bona. Bé, el mite, no? El mite Xanadu. És a dir, que entre Gris i Xanadu compres més Xanadu.
Home, Xanadu. Aquesta cançó, per mi, si hi ha dos cançons perfectes a la història del pop, una és aquesta i l'altra, per mi, és Dancing Queen d'Ava. És una cançó meravellosa.
Deixes de pasta de boniato.
Sí, en l'àmbit pop,
Estàs posant el llistó, vull dir que m'has dit que aquí estàvem qüestionant a Olivia i ara et veig ja comprant-la gairebé al 100%.
Em veus amb patins per aquí. Sí, sí. Però aquesta cançó és un lloc de benvinguda, on l'amor és real, l'eternitat és real, la llum és real i realment brillen les estrelles. És una obra mestra monumental, monumental. Veiem al fons?
Sí, va, va. Vinga, veiem. Veus fent, et veus el creuer de vacaciones en el mar, una mica, amb aquests sons.
Un bon còctel, pantalons curts, uns patins...
Molt maco, molt maco. I aquest és el punt àlgid? Acabem així o què?
Home, no es pot millorar, això.
No es pot millorar?
No es pot millorar.
Jo pensava que em portaves aquí una sorpresa final.
Hi ha una, com sempre, continuarem aquesta temporada amb un moment freak, moment curiós, moment una miqueta diferent, inesperat, sorpresa. Falta una cançó de Gris molt important. Quina? Quina? Tell me about
it. La veritat és que el Carles...
Molt millor, aquest Cris,
m'ha posat el muntatge d'aquesta música encaixat en les imatges reals i no té desperdici, si busqueu. Com es diu aquest grup? O...
És un grup hongarès, de nom una mica irreproduïble, però si tu poses You're the One That I Love, Death Metal Death o Heavy Metal, metal la trobeu, la trobeu.
La trobeu? Doncs, a veure, la deixarem sonar una miqueta mentre acomiadem el Carles, però fixeu-vos, que és aquella cançó, encara que no us sembli. Ara us la deixem sentir. Carles, moltíssimes gràcies.
A tu, com sempre.
Com sempre, pels teus coneixements, sentit de l'humor, capacitat d'adaptació, elasticitat, tot.
Veredicte final, què? Comprem Olivia Newton-John? La recordem o l'oblidem?
Mira, a mi m'has fet ganes de comprar-la.
Ah, sí. La recordem.
La recordem. Sí. Gràcies, Olivia. Gràcies, Carles.
Una abraçada.
Espero que estigueu tots cantant a capella aquest You Are The One, versió death metal que ens ha portat el Carles.
Estic a punt de convertir-me en un transformer d'una pel·lícula d'Albert Serra directament,
Doncs escolta...
Aquí hi ha un oient que ràpidament ens ha dit... Ens estem passant tres pobles arrel de la mort d'Olivia Newton-John.
Bé, doncs una miqueta ho hem dit, però també hem defensat algunes particularitats. Forma part de les muertites d'aquest estiu, malauradament, que també n'hem tingut, i has de fer gravar ja la secció de les muertites
d'Orina. Sí, és veritat, perquè queda molt lleig això de només dir los muertitos de Gorina. Ja barreja, però clar, hauríem de tenir...
O hauríem de fer les muertites.
El que passa que avui està justificat, estaria justificat, perquè a la primera part només hem parlat de muertitos i ara toquen elles.
Los muertitos de Gorina. This is Nichelle Nichols. I was very proud to play the role of Chief Communications Officer Uhura on the Starship Enterprise in Gene Roddenberry's legendary Star Trek. For all of us who were involved in it from the beginning, Star Trek was a marvelous journey into a world of the future, of peaceful exploration and self-discovery.
Us aviso que l'Àlex ha tingut un trauma aquest estiu per la mort de David Warner, que era el goril·la i el seu apoda, el sinònim, no? I també per aquesta actriu, que era el teu personatge de Star Trek favorit.
Potser se'ns ha estat desmaiant, igual que la Violeta abans, perquè no sabia que havia mort Wolfgang Petersen. Ara els seguidors de Star Trek segur que saben que ha mort Uhura. La tinent Uhura als 89 anys i un dia d'aquests la llencen a l'espai, perquè ha decidit...
Això és real, Les cendres se'n van cap a l'espai.
Se'n van amb un coet i els deixaran volant cap a l'infinit.
Que em sembla molt bé, perquè, escolta, pionera absoluta.
I a més ho creia, realment. Sí. O sigui, realment li importava, no? Va començar com a cantant en les bandes de Duke Ellington i de Lionel Hampton. Va ballar amb Borg i amb Bess, la versió cinematogràfica de l'Otto Preminger. I, evidentment, no m'oblido de...
La seva relació amb Ellen DeGeneres crec que la va perjudicar molt a nivell de carrera i tot
ara
això.
Ara no passaria tant.
No fa tant d'això,
però això va passar, no fa tant.
No fa tant i realment ha sigut una mort molt tràgica per com s'ha produït.
25 de julio de 1992. Hoy será uno de los días más importantes para la ciudad de Barcelona.
Tenemos nuevo entrenador, Dragan Matutinovic. Ha decidido traer a nuevos jugadores de Madrid. Solo me quedaré con 10 de vosotros.
Esto no son los Juegos Olímpicos.
Es una prueba de fuego para todos.
¿Qué estás haciendo, Tony?
100.000 euros a tu nombre, si eso es lo que prefieres, claro.
¿Si lo prefiero a qué?
A esperar 10 años y ganar 1 millón de euros.
Doncs sí, dos pel·lícules diferents, però amb un punt de connexió. Es diu Dani de la Orden, el Takashi Miike català, que arriba a estrenar dos pel·lícules la mateixa setmana. Una ell sol, l'altra codirigida. Quina és la codirigida? 42 segundos, que ha dirigit amb l'Àlex Morrull. És aquesta pel·lícula que ens explica aquesta final dels Jocs Olímpics de Waterpolo de l'any 92 a Barcelona entre Espanya i Itàlia, amb tots els conflictes que hi havia entre els jugadors catalans i madrilenys, entre un entrenador serbi i un de croat en plena Guerra dels Balcans. Pel·lícula intensa, ben rodada, a mi m'ha convençut bastant. I vaig, recordo, he patit molt aquell partit i per això l'he preguntat als directors. Vosaltres també el recordeu? L'havíeu vist abans?
És curiós, però sí que ho recordo. Tampoc me'n vaig enterar massa, perquè la vaig mig agafar de casualitat i vaig veure que tots els adults estaven mirant una final de waterpolo i m'havia vist un partit de waterpolo i allò que comences a veure de reull t'acabes enganxant. I sí, va ser com, va fer molta ràbia. Jo era petit i vaig dir, hosti, quina ràbia els italians, no? Van fer. Però i això és l'anècdota potser inicial de com neix el projecte, perquè realment el que després, quan descobreixes, no, la potència que hi ha darrere d'aquests personatges i totes aquestes vivències que van patir fins a arribar a aquella final, doncs trobes que allà hi ha una història molt interessant.
I tu, Dani, t'has mirat el partit sencer o has vist
això? En aquest moment sí. Va ser un partit bastant conflictiu i molt cinematogràfic, per què no dir-ho.
I aquí l'Álvaro Cervantes interpreta el Manel Estiarte, precisament, i li he dit, escolta, Álvaro, i el Manel ha format part del projecte, t'ha acompanyat?
Ha sigut un luxe i m'emociona molt haver pogut compartir això amb ell. Ha sigut molt generós. Vam estar parlant moltes hores la primera vegada que ens vam veure i des de llavors hem mantingut el contacte. S'ha obert completament, m'ha explicat coses molt, molt íntimes i ha sigut molt important per imaginar, no, el que va ser aquest moment i realment posar-me en la pell d'un jugador d'èlit, no? És molt impressionant, no, el que va fer aquest equip i realment he entès per primera vegada el que significa l'esport, no? La fortalesa mental que has de tenir, no? La determinació. I, bueno, la idea sempre ha estat trobar l'essència, no? del Manel, no fer una imitació, sinó viure amb la seva pell durant aquests mesos d'entrenament, ja, no? De per si. Vull dir, jo els entrenaments m'estava nutrint molt de la història, no? M'estava alimentant la determinació per arribar al primer dia de rodatge.
I l'altra pel·lícula és El Test, que és una comèdia d'aquestes de situació, de grup d'amics reunits al voltant d'una taula, en aquest cas amb una mansió enorme, perquè un d'ells s'ha tornat milionari i els fa una proposició indecent al matrimoni d'amics. Voleu 100.000 dòlars o 100.000 euros ara o 1 milió d'aquí 10 anys? I què triaríeu? Bé, li vaig preguntar al Dani, el director, en aquest cas, visualment, com ha tractat aquesta comèdia negra de fons operístic, sempre amb llams i trons sonant de fons, i ho va estar agraït de que li preguntés pel tema.
Me alegro que comentes esto porque os has hablado mucho de la peli, de los actores y tal, pero de la propuesta visual casi no hemos hablado, ¿no? Que sí, que poco a poco se va convirtiendo en algo oscuro, con un punto enfermizo, las caras de los actores se ven menos, cuando hay una tormenta siempre de fondo anunciando el desastre, ¿no? Y yo creo que eso le da, por un lado, textura y también le da un tono que no es inocente, ¿no? Porque normalmente estas comedias de salón, las cuales admiro muchísimo, como El Nombre o La Cena de los Idiotas o Un Dios Salvaje, si hay algo que, no es que las critique, pero si hay algo que personalmente no me acaba de funcionar un poco, es que es, a nivel visualmente tiene un punto de, bueno, pues una casa iluminada casi todo el rato igual. Y obviamente el poder está en los actores como en esta peli, ¿no? Pero a mí me hacía como gracia de que el ambiente, la atmósfera, esa casa aséptica, ¿no? Es extraño, ¿no? Pero una casa que ha costado una millonada es un lugar horrible para estar, ¿no?
Sí, sí.
También nos pasó que la casa no teníamos muchas, era de las pocas que había en Tenerife que cumplía las necesidades de producción, de espacio.
Claro, te iba a preguntar, ¿de dónde sacáis estas casas?
Claro, yo me imaginaba como una casa más exquisita, no creo que el dueño de la casa escuche esto, pero como más exquisita y con más gusto, y de repente me encuentro con ese tonel blanco, yeah, feo, espacioso, que digo, o esto lo juego. Y entonces Miren tuvo la genial idea de decir, parece un prica abandonado, ¿no? Es la casa, es como un súper gigante sin comida.
Y nos I no és que el Dalí ni de la Orden de cop ara només parli castellà, és que ens acompanyava la Blanca Suárez, una de les protagonistes de la pel·lícula, i per això estàvem fent l'entrevista mesclant, no?, el català i el castellà, i ella és la gran instigadora de tots els conflictes que sorgeixen en aquest grup d'amics en aquell moment. Li vaig dir, ets la que mous els fils.
Yo creo que ella se encarga de cuando la tensión empieza a disminuir y parece como que los personajes ya se van relajando, incluso van llegando a acuerdos, ahí está ella para apretar un poquito más las tuercas y para colocarles en escenarios diferentes, mover esas fichas para sacarles más de quicio y para ir quitándoles capas y para dejar que poco a poco, por las grietas de su forma de ser y de su personalidad, vaya aflorando esa especie de magma que tenemos todos dentro y que incluso no sabemos que tenemos dentro y que en situaciones muy extremas o a la hora de tomar decisiones muy extremas e incluso improbables va saliendo y que normalmente tiene tintes, pues eso, un tantito oscuros.
Pero Dani, Blanca, la gran pregunta. Dani y Blanca, si pudierais hacer una gran película el año que viene o una obra maestra dentro de 10 años, ¿qué tocaría? Silencio, silencio, ¿eh?
Claro, ¿eh?
Pero con el riesgo de que quizá dentro de 7 años tu carrera se ha ido a pique.
Es que tendría que yo que hacer muchas preguntas.
Els dos segons de silenci més inquietants que he patit a la meva vida. Doncs bé, 42 segundos i el test, que ja estan estrenades, Dani de la Orden per partida doble, i hem arribat al final de la finestra indiscreta.
Conozco bien sus habilidades, 007, pero la licencia para matar es inútil si no se acierta en el blanco. Le daré un trabajo más apropiado.
Dadas las circunstancias...
No, siga.
Habéis sido breves. Ni siquiera me has dado tiempo para maquillarme.
Toma nota, por favor, Moneypenny.
Cuando quieras.
Señor, le ruego se sirva a aceptar mi dimisión con efectos inmediatos.
¿Dimisión de qué?
Del servicio secreto de su majestad. Ten la bondad de presentársela a ese monstruo de ahí dentro.
Potser la millor cançó de la sèrie Bond podria ser The North, de Delerue, Derrota, però és de John Barry. We have
on. No sé com fa aquest home per dir tants noms i no s'equivoca, així seguint.
Doncs confessaré que a vegades ensopego i molt. En tot cas, tenim tot el temps del món per descobrir la personalitat d'aquests quatre músics que ens acompanyaran al llarg de la temporada a l'audiovisual i que avui i totes les setmanes tindran part del contingut, com si fossin formatgets, dividit en quatre, d'un programa que compararà com han abordat moltes temàtiques, gèneres i temes a les pel·lícules.
I ens acompanyareu vosaltres, esperem les vostres peticions per participar a la tertúlia de la finestra, o si no, almenys enviar-nos les pel·lícules de la vostra vida.
Bona nit, Alfons Gorina.
Bona nit, Alex Gorina.
Far behind us, we have all the time in the world. Just for now, nothing more, nothing less, only love.